Recomanacions literàries de la llibreria Alger 7. Vae Victus, d'Albert Sánchez Pinyol, editorial La Campana, en castellà i català. Torna Martí Zubiria, l'antiheroi més descarat, però honest, de Victus, la famosa novel·la que relata la Guerra de Successió i la caiguda de Barcelona l'any 1714, que va suposar la pèrdua del govern propi i les llibertats de Catalunya en mans dels borbònics. Torna en una trepidant trama, Vae Victus, on es retroba amb antics enemics i nous perills. Sánchez Pinyol recupera l'aventura històrica per explicar-nos amb rigor, però amb agilitat, com va quedar Catalunya i Europa després de l'11 de setembre de 1714, passant per les batalles colonials de les potències europees del moment, França i Anglaterra, a Nord-Amèrica. Serà en aquest nou continent on les vicissituds portaran el nostre irreverent protagonista a lluitar amb els indis Yamas contra els colons anglesos. La vertiginosa acció ens portarà per diferents ciutats europees, on Zubiria es retrobarà amb el seu enemic Verbum i es relacionarà amb els guerrillers catalans que, un cop va caure a Barcelona, es van escampar per Europa, com és el cas de Pere Joan Barceló, més conegut com Carrasclet, figura important en la lluita contra els Borbons, i també coneixerà el famós explorador anglès James Cook. Novel·la històrica original pel tractament que li dona l'autor, aconseguint un fresc històric, ric en detalls i versemblança dels personatges, tant ficticis com històrics. Una lectura que no dona descans al lector. L'autor, amb aquestes novel·les, apropa al públic, de manera didàctica i objectiva, la història convulsa del segle XVIII. Bàrbara, d'Agustí Pons, editorial Proa. Memòria novel·lada a través de la història de la Bàrbara, la noia aragonesa que el cuidava de petit. Agustí Pons, Barcelona, 1946, reconstrueix la vida d'una família de postguerra. Agustí Pons, autor de la més important biografia sobre Salvador Espriu, es llança a la recerca de la noia que el va cuidar a ell i als seus germans. Recupera la història barcelonina de la loteria Mir del carrer Ferran, la relació complicada entre els seus pares, l'aventura de la fàbrica de botons al Poble Nou i les peripècies de la loteria. L'autor estira els fils en un segle XX barceloní, rebuscant en les guerres carlines i la pèrdua de Cuba, arribant als fabricants propietaris de torres a Vallcarca, anarquistes, catalanisme i feminisme en els anys de la República. Els detalls són per l'autor l'essència de la literatura i en dona molts i d'abocadors. Les cartolines on es cosien els botons per vendre o els bitllets de loteria que no es despatxaven i s'havien de taladrar per invalidar-los. Un estil poc lineal on les històries s'abandonen i recuperen. Amb bona mà periodística, crea un espai d'intimitat i emotivitat quan parla de la Bàrbara que els cuidava i la Bàrbara real. Una obra àgil i entretinguda, feta amb caràcter, però alhora amb una gran bondat. Nosaltres, de Yevgeny Zamyatin, editorial Males Herbes. L'editorial Males Herbes recupera per primera vegada en català un clàssic de la literatura russa contemporània. Nosaltres, de Yevgeny Zamyatin, Levidan, Rússia, 1884, París, 1937. Novel·la molt original i important perquè està considerada per la crítica especialitzada en l'antecedent de les novel·les distòpiques com Un món feliç, d'Aldous Huxley, i 1984, de George Orwell. Zamyatin va ser un dels millors prosistes de la seva època i molt crític amb els moments històrics que va viure, de tal manera que va ser censurat tant pels tsaristes com pels soviètics. Va estudiar enginyeria naval entre 1902 i 1908, moment que s'apropa als bolxevics i dona suport a la revolució de 1917, però queda desencantat amb els plans d'industrialització de Stalin. Nosaltres, la seva obra mestra, la va escriure l'any 1920 i va ser ràpidament prohibida a l'URSS. Per aquest motiu, la resta de la seva obra és publicada fora del país. A l'any 1932, i gràcies a la intercessió de Màxim Gorki, pot marxar a París, on mor 5 anys més tard. L'acció de la novel·la es desenvolupa en un futur on totes les ciutats del globus terraqui estan construïdes de vidre i acer, separades per la natura, considerada salvatge i gens racionals, per uns murs on la societat està governada per un benefactor a través d'un estat únic i on la vida quotidiana està regulada per unes taules horàries. El nostre protagonista és en D-503, un enginyer encarregat de construir una nau espacial anomenada Integral. La seva finalitat és sotmetre, amb el jou benefactor de la raó, els planetes que encara viuen en l'estat salvatge de la llibertat. Totalment convençut de les bondats de l'estat únic, escriu un diari on critica tot allò que no estigui regulat per les matemàtiques i la lògica. Fins que coneix una noia, l'I-330, i aleshores... Un tractament del llenguatge avantguardista ple de vigència. Estem davant d'una obra mestra de la literatura russa del segle XX i constitueix una novel·la visionària en molts aspectes, però principalment perquè traspua l'anhel de llibertat. Aquestes han estat les recomanacions literàries de la llibreria Alger 7.